Bona nit, ja tornem aquí amb una nova edició del programa de ràdio, a Ràdio Falset.
El fem pensant que us pot agradar i també interessar.
És un programa on entrevistem a una persona, però pensem que molt més que una simple entrevista.
Volem agafar diferents perfils del personatge, per això aquest nom del programa, Perfils.
Perquè busquem el perfil personal, professional i també altre perfil que potser desconeixem, el perfil humà.
Volem, si es deixa, conèixer la persona per aprofundir-hi en aquests tres aspectes o perfils.
Com us podeu imaginar, el programa consta de tres parts que corresponen precisament als tres perfils dels quals abocarem la nostra conversa. Començarem amb el perfil personal, on parlarem de la persona.
Després enfocarem el perfil professional del personatge i parlarem de la seva tasca més coneguda. I acabarem amb el perfil humà i coneixerem més aquesta persona que amaga darrere el personatge.
Sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
El convidat d'avui va néixer a Capçanes ara fa 65 anys. Està casat, té tres fills i tres nets. Els que el coneixen el defineixen com una persona molt dinàmica i responsable. I una de les seves passions, a més del vi, és jugar amb els seus nets. Avui parlarem amb el president de la cooperativa de Capçanes, avui parlarem amb el Francesc Blanc.
Bona nit. Comencem la primera pregunta una miqueta del teu perfil personal. Te'n recordes de la teva primera escola, els teus primers mestres?
Sí, me'n recordo perfectament. Anàvem a l'escola en una casa, no en una escola com hi ha ara, que a més era uns baixos d'una casa, no? I allí ens trobaven tots els nois, nens del poble llavors, i per sortir a jugar sortíem en un camp que hi havia d'ametlles i olives al darrere, aquella nostra pati de jugar. Vaig tindre diversos mestres i de tots hi ha molt bon record, la veritat és que sí, hasta no fa gaire vam fer homenatge amb un que ara va fer 80 anys i vam anar tots.
Què recordes de la teva època d'estudiant? Després, o sigui, primer vas anar a l'escola de Capçanes,
sí.
I després?
Després, a veure, jo vaig fer a l'escola de Capçanes hasta que, com que volia estudiar jo i a casa també volien que estudiés a la universitat, doncs vaig haver d'anar a Tarragona, al Col·legi de la Salle Intern, que va ser duríssim. Me'n recordo bé que ho vaig passar tan malament de la separació, del desarraigo dels amics, dels companys i de la família, que em vaig prometre a mi mateix que si mai tenia fills no els posaria mai interns en un col·legi. D'una manera o altra sí, però interns no, perquè me'n recordo que, sobretot els primers mesos, va ser molt dur per mi, no? I, bueno, després, pues, me vaig aclimatar a la vida.
Quants anys tenies quan estaves?
Pues jo, quan vaig marxar al col·legi, tenia 11 anys.
11 anys,
i allí m'hi vaig passar hasta els 18 anys. O sigui, allí vaig fer tot el batxillerat i el preuniversitari allí, que llavors, bueno, el sistema d'educació era diferent. I d'allí vaig passar a Barcelona, a l'Escola d'Enginyers Agrícoles, i allí vaig fer la carrera d'Enginyers Agrícoles.
O sigui, quan vas anar a Barcelona ja el tenies clar que volies fer pagès, que vas estudiar...
Pues quasi, te diré, vaig fer de pagès, que el que m'agradava era la terra, i precisament el meu pare era metge, i la meva mare, que era filla de Barcelona, ella li hauria agradat molt i fer molta il·lusió que hagués set metge, no? Fes la carrera de medicina. Però bueno, a casa meva tenien unes finques, el meu pare, sent metge, se cuidava com podia de les finques, i a mi m'encantava ja el tema de l'agricultura i no vaig tindre el més mínim dubte, no? Doncs quan vaig acabar, el que primer vaig fer és matricular en l'Escola d'Enginyers de Barcelona.
I eres bon estudiant?
ara ho puc dir. La veritat és que sí, la veritat és que sí. És que sí. La veritat és que tenia bones notes.
On has viscut al llarg de la teva vida?
Bueno, aquells anys, clar, he viscut lògicament a Capçanes, a Tarragona quan vaig fer tot el batxillerat, a Barcelona quan vaig estudiar, i després, pues, viure, he tornat a viure a Capçanes, sempre la meva residència ha estat a Capçanes, no? Perquè el que m'agrada molt, el món, i per això dona molts tocs pel món.
Què feies, esport quan eres jove? O...
Sí, aquest és un tema que també sempre m'ha agradat molt, l'esport i la música, les dues coses. Llavors, quan estàvem al col·legi, pues, vaig arribar, que era, llavors era molt orgull, no?, a ser component de l'equip oficial del col·legi de futbol, i amb això vaig jugar, pues, amb l'amateur del gimnàstic de Tarragona, que era com una mica de filial al col·legi de la Salle del gimnàstic. I quan vaig anar a Barcelona, pues, jugava amb l'equip universitari, i allí doncs, va vindre doncs, uns d'aquests que miren com van els jugadors de diferents llocs i, doncs, i em van proposar doncs, per anar a jugar doncs, amb l'amateur de l'Espanyol i allí doncs, hi vaig estar un any i després em van proposar per fitxar per l'Espanyol. El que passa és que va donar la gran casualitat nefasta que va ser aquell any que l'Espanyol va baixar a segona. I llavors el pressupost que es va anar malament tampoc se remenaven gaires diners no es va tirar endavant la cosa. Després jo ja havia acabat d'estudiar i com que tampoc el futbol ho feia per pur esport, no per dedicar-m'hi més, i després doncs vaig a
córrer. Ja vas deixar córrer.
Ho vaig deixar córrer, no vaig deixar córrer. El que m'agradava era fer esport, perquè a part d'això pues, feia natació, anava a córrer, feia de tot. Tot el que es posava mà es feia.
I recordes algun fet de la teva joventut, d'aquella època, que realment t'hagués marcat pel futur, diguem-ne? Independentment d'aquell lloc que s'ha explicat,
sí,
de la Salle, és això.
Exacte, i bueno, a part d'això que dic de la Salle, o sigui, el que sí que me donava compte que a mi el contacte amb la gent per a mi sempre és molt important. Diem contacte, diem amistat, diem, no sé, era el delegat de classe, ajudaves els altres que podies, anava doncs, a coses d'obres de cuidar malalts a Barcelona, que en aquell temps era molt difícil, a ensenyar a llegir i escriure a nens que no tenien ni escola, això ja ho intentava fer, i hasta quan estava a la Salle de Tarragona també ho feia. Em recordo que anava als barris del Serrallo, que llavors eren molt necessitats, i el diumenge fèiem escola als nens i coses així, no? I després pues, una altra cosa que em va marcar molt o bastant també va ser, jo vaig entrar a tocar la guitarra a la Tuna Universitària i llavors va ser important també que relacionaves amb gent de diverses zones d'Espanya, perquè llavors hi havia poca comunicació, que era gent doncs, de la Universitat de Medicina, de la Universitat de Farmàcia i així. I amb ells pues, vaig conèixer gent important, com per exemple el Joan Manel Serrat, no? Que, bueno, que puc dir que el Joan Manel Serrat ho he dit alguna vegada i ell ho ha corroborat. Jo li vaig ensenyar a tocar la guitarra. És un punt.
No s'ho hem de creir que...
Sí. Sí. No, i amb ells vam fer un viatge per Europa, vam fer un viatge per Europa de 2 mesos, jo era el més petit de la Tuna Universitària, en aquell moment jo tenia, em sembla, uns 20 anys, el més jove, vaja, el més petit pel més jove, i va ser a descobrir el món en un temps, això era els anys 60, que no se sortia gaire d'Espanya, no? I vam viure una mica aquest moviment estudiant europeu, perquè vam estar dormint pues, en residències de nois i algunes de noies, per exemple, em recordo Holanda, exclusives per noies, i com que no teníem anar a dormir, mos hi van deixar posar per anar-nos a coses extraordinàries, no? Vam arribar a Noruega amb un tros d'autobús pel nostre compte, va ser una experiència que em va agradar moltíssim, i això me van fer a obrir, diguéssim, una mica com una llum de que m'agradava molt el tema de la gent de tot el món, no?
Què és per tu l'amistat?
L'amistat és una mica, a veure, el món hi ha, per mi hi ha dos coses molt importants. Una és la família, és molt important, i després l'amistat. L'amistat, i encara que no sigui una amistat, diríem, de sortir, d'anar a sopar, de fer coses, hi ha gent que hi has estat 5 dies a la vida i has agafat una amistat, no et diré profunda, però sí molt, molt ferma i verdadera, i sigui d'aquí o sigui de fora, no? M'ha passat anant viatjant, que has fet contacte amb gent que després t'has anat més o menys relacionant. Però sí, és no sé, aniria... confiar en una persona amb tot i per tot. Moltes vegades se diuen molt dels amics. Amics, jo reconec que no en tinc molts, però des de logo, los pocs que tinc, pues jo crec que els hi donaria tot i m'ho donarien tot per mi. I a vegades ha passat, eh? Amb temes d'usos de la vida, de malalties i coses, ha passat.
Molt bé. Què ha representat per tu ser pare i ser avi?
Són dues èpoques molt diferents de la vida. A vegades t'agradaria repetir-les, no? Sobretot ara que sóc avi, em veig una mica els pares dels meus nets, perquè potser, i això quasi no diria o aconsellaria, però faria que els pares ho repensessin, que és una època que passa una vegada i potser degut a l'edat que tens, a les necessitats que tens de guanyar diners per donar-los una educació, educar-los, tu tens d'anar a treballar més que no treballes ara, i a vegades passa més de pressa i potser estan menys els fills de que s'hi voldria estar. A pesar de tot, jo reconec ara no es fa tant, però nosaltres vam tindre els fills, jo als 25 anys tenia els tres fills. Uh-huh. I això vol dir que quan que vaig acabar d'estudiar, doncs als 21, imagina't, no? Però allò que diuen, vostè, què li sembla? Doncs jo estic absolutament contentíssim de la manera que vaig formar la vida de la meva dona. I clar, llavors m'he trobat que jo de molt jove tenia els fills que podia estar amb ells molt més en part de jugar i de fer coses, doncs amb idees, no hi ha tant salt generacional. Uh-huh. No diré que hagi sigut amics dels meus fills, però realment jo crec que sí, a part de ser pare, doncs podies anar a fer un munt de coses a la vida junt amb ells, un munt.
Moltes activitats.
Sí, moltes activitats, i a més està molt en consonància una mica amb les idees que tenen. No hi ha tanta diferència d'opinions sobre les coses, a pesar que n'hi ha. Uh-huh.
Hi ha hagut algun moment de la vida que t'hagi marcat? Especial o... que t'hagi dit...
Home, sí, a veure, hi ha diverses coses que passen a la vida. Generalment ens marquen molt sempre quan perdes un familiar molt proper, molt, 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 els pares, gent així. A mi m'ha marcat també molt la pèrdua d'una amiga que tenia, una amiga d'aquelles que diem amigues, uh-huh. I també va ser el que passa a la vida, coses molt dures, era jove, amb nens molt petits, i et fa veure que la vida és molt dura a vegades, molt curta per segons qui quan no s'ho mereix, i que es té de... no d'aprofitar tampoc allò d'anar corrents per la vida, però cada moment que passa, dir, ostres, és un moment bo, no recapacitar-ho cada uh-huh. moment, però valorar les coses que tens el dia a dia, no? Això és molt important.
I a nivell personal, què t'ha portat viure a la comarca, aquí al Priorat, a Capçanes?
Jo la veritat és que sempre hi estic molt content, i quan parlo amb gent de fora d'aquí, a vegades ho diuen, ostres, és que jo estic enamorat de Capçanes i de la comarca, no?, i del que tenim, i de la terra, i dels ceps, i dels vins, i també per la gent. I sempre he intentat fer coses, doncs, bueno, perquè la gent, bueno, la gent, i naltros, i el poble, i els companys, i la gent de la bodega, però també a la comarca, perquè la gent d'aquí se senti bé en el que té, no? I llavors també se senti bé i... content amb el que té, que estigui satisfet de viure amb el que té, no aquella aspiració que teníem la nostra generació, pues que si volies estar bé tenies d'anar fora d'aquí, no? I em penso que ara, amb una sèrie de circumstàncies, canviar. Això s'ha aconseguit bastant, la cosa ha canviat.
Molt bé.
Tens algun referent? Alguna cosa que...
Alguna persona referent.
Sí, alguna sí, persona, alguna. Potser?
Sí, no m'agradaria dir què és, però... Per exemple, són un amic i una amiga, sobretot, és que el que diem de que marcaven la vida amb el tema aquest, doncs que han desaparegut, però n'hi havia una que era una persona humana, humaníssima. I després, dues persones que he conegut anant pel món viatjant, que et sorprenen, anar a un lloc molt remot, que no hi havia ni arribar gaire gent i que la gent d'allà necessita coses, i trobes una persona que veus que emplea els seus diners i part de la seva vida per ajudar aquesta gent, no? I llavors, el que deia, hi vam entrar en una certa relació d'amistat i només hi vaig estar dos o tres dies, però vaig veure que al món hi ha unes persones increïblement bones i llavors dius, home, tu, per les circumstàncies no fas aquestes coses, uh-huh. però la filosofia de vida que tenen aquestes persones m'agrada, pues, no et diré aplicar-les totes, però observar-les i recordar-les.
Molt bé, si et sembla, ja passem al perfil, ja hem parlat de viatges i suposo que...
Jo no n'he volgut parlar molt perquè m'hi surt aquesta vena.
Viatges molt per qüestions també professionals, diguem-ne.
Sí, sí.
I ara
sí.
Potser entraríem una miqueta també en aquest món, en aquest segon perfil que diem del nostre personatge, avui el Francesc Blanc. Des de quan, i ens ho has dit una mica abans, no? Però des de quan t'hi va interessar el món del vi?
Home, el món d'avui, la veritat és que em va interessar des que vaig arribar a casa, perquè, clar, el meu pare era metge, la finca la portava com podia, però hi havia molt, molt, moltíssim a fer la finca, no? I de seguida em vaig posar a treballar i cada dia anant i anant plantant, anant millorant, anant pues, arreglant la pròpia finca, que no diré que estigués abandonada ni molt menys, però hi havia moltes hectàrees a plantar i a fer, no? Paral·lelament, a principi ens fèiem la producció al mas, a la pròpia finca. El món del vi no estava en les condicions que estava ara, ni molt menys. Però el que sí vaig veure que entre que per fer el vi particularment en aquells moments era complicadíssim I després també que ja perteneixíem al celler, a la cooperativa, que allí també es podria fer una labor, doncs vaig decidir aportar tota la meva producció a la cooperativa, que ja hi portàvem una part, érem dels socis des de que es va fundar, i llavors, doncs, seguidament, pues és que l'any següent me van elegir president, d'això ja fa 29 anys, i allí pues intentar tirar endavant, en aquell moment dintre les seves possibilitats, però amb unes aspiracions, amb unes esperances de que la cosa pogués canviar i millorar, no? I aquesta idea va ser permanent, bueno, hasta el que hem arribat avui en dia, no?
O sigui, hi ha dues maneres d'empresa. La que és propietària teva, la que tu prens decisions, ningú no has de consultar res i tires endavant, com pot ser en el teu cas, doncs, muntat una bodega o... I llavors hi ha l'altre estil, que tu formes part d'una societat, en aquest cas la cooperativa, t'elligeixen, te posen al cap del davant. Per què elligeixes aquesta segona possibilitat? Home, quan allí has de consultar, has de... Sí. Moltes opinions, moltes desavinències...
Això m'ho ha dit bastanta gent. A veure, tu, amb una finca amb possibilitats de fer un vi propi per la seva extensió, i a més jo he fet la com se diria això, la transformació al revés, no? Jo em feia el vi i vaig entrar a fer tot a la cooperativa, quan generalment passa al revés, no? La gent que té possibilitats avui en dia intenta fer el seu vi. El que sí, vaig veure dues coses. A veure, no vull ni molt menys ser pedant, però que dins de la cooperativa hi podia aportar a fer coses, me van elegir, o sigui, jo no vaig proposar ser president, me van elegir, i després que també hi havia més possibilitats tècniques davant del volum de la cooperativa de fer un bon vi en aquell moment, no? I ara ja s'ha demostrat que així és. Jo hi creia en les coses d'associacions, no solament econòmics, sinó de voluntat, no? Perquè ja ho havia viscut, pues, a la Tuna Universitària, que era una cosa semblant, a l'escola que estudiaven, quan feies, pues, aquests ajudes que deia abans, o quan feies els propis equips de futbol, o quan feies els apunts perquè els altres els tinguessin i poguessin aprovar. Jo hi creia molt en aquestes coses, i també creia en les possibilitats de tot un poble que faci una cosa en conjunt. I així vam anar fent pas a pas al principi, fins que en un moment determinat, quan realment l'altra gent no hi creia tant, nosaltres vam fer una aposta molt de futur, amb tots els dubtes, i tu ho saps, Miquel, i ets aquí perquè també ets soci de la cooperativa, però n'hem parlat moltes vegades, i amb uns riscos, quan potser el més fàcil era vendre de la manera que es venia via granel i raïms, i llavors vam apostar per una cosa en conjunt, no? Jo veia que el futur no era aquell, sinó que era un altre.
Quan teníem la cooperativa, o quan se venia el Torres, pràcticament se venia tot el Torres llavors. Sí, sí. Com s'ha pren la decisió aquesta de deixar de vendre el Torres i posar-te embotellat? És un risc bastant fort.
Sí, a veure, la veritat és que l'època de vendre el Torres, sobretot al principi, va ser una solució immediata dels problemes que tenim. El vi anava molt, molt malament, i en aquell moment poder vendre els rims del Torres durant uns anys va ser un remei. Però el que sí me vaig donar compte de que no era el futur, perquè clar, continuaves tenint un producte que podia ser molt bo i mai apareixia com a producte teu al mercat, i a més el preu no ho posaves tu tampoc, no? Ja dic, però va ser una bona solució en aquell moment, i amb això no estic en contrapàs d'aquesta operació econòmica que es feia en aquell moment i encara es fa ara, no? El que passa és que pensaven que hi havia altres possibilitats, i el pas se va fer, ja dic, perquè vam passar, pues, en 3 anys de vendre pràcticament, nosaltres fem 1.200.000, 1.300.000 quilos de raïms. A veure, ja fèiem vi, però de vendre amb raïms el 75% de la producció i passar en 2 anys a no vendre'n gens, quedam-nos-ho tot i posam-nos en botelleu tot. Des de llavors va ser una aposta molt arriscada, no solament pel que representa quedar-te el raïm, esperar 2 anys a vendre i cobrar, sinó la inversió que es va tindre de fer la cooperativa de la transformació.
I qui és més arriscat? El que proposa això o el que accepta això? Perquè, clar...
Sí. O sigui, tens idees clares, sí. O sàpiga el camí que vols seguir, clar.
Sí. És que... La veritat és que des de quan jo vaig estudiar també va servir el que dèiem del tema humà, no? Que jo vaig entrar en contacte amb una sèrie d'amics que érem i de personatges que tenia una preparació tècnica al món de l'agricultura i estava en contacte amb ells. I alguns se movien com a anòlegs al món del vi i parlaves amb ells i ja deien, bueno, a França està embotellant sempre el vi, a Espanya hi ha denominacions d'origen que ja fa anys que embotellen vi i tiren endavant, i aquí hi ha un potencial enorme i ho teniu de fer. també va passar una altra cosa. Jo vaig estar, també vaig tindre relació doncs, amb aquests personatges, que no és cap secret, no? El René, l'Àlvaro, el Josep Lluís, del Priorat, que van començar doncs, a mitjans dels 80 a fer coses al Priorat, i això també em va animar, estava en contacte amb ells i també t'ho deien, a fer a la cooperativa. Amb lo handiwork, que és una cooperativa, i la mentalitat que teníem llavors. Penso que ara s'ha demostrat...
Aquí està una miqueta el que et deia abans, sí, no, ara preguntaré aquesta, una miqueta.
I digues, no sé si...
No, aquesta és la pregunta, sí, no? Sí.
I llavors jo vaig veure que hi havia dues coses. Primer, el fer el tema tècnic i econòmic, i després, diguem-ne, fer comprendre al pagès que ell també tenia de canviar. Tenia de canviar a professionalitzar, o per almenys a acceptar les instruccions que s'adaven des de la cooperativa, i canviar radicalment la idea que tenia de la producció, anar amb una producció de qualitat. Això volia dir sacrifici, evidentment, canviar de costums, però ho van entenent, i crec que els que estàvem a la Junta també anàvem pel cap del davant, com ells, treballant a l'agricultura, i entre tots ho vam tirar endavant i ho vam fer.
Tu que has viatjat a molts països on són els vitivinícoles, quines idees has aportat? Quines t'han sobtat més que has volgut introduir a la cooperativa de Capçanes?
Jo el que sí veia és que tots els que feien bons vins i feia any que els feien, tant si era doncs, a Bordeus, a la Borgonya, doncs, als Estats Units, al Napa i Sodoma, o a Itàlia, o allà en fos, doncs primer tenien un gran amor a la terra i a la producció ben feta. Eren uns artistes de treballar al camp. I a la vegada, com que es feien el vi, també tenien una passió enorme dins de la bodega. El que sí és veritat és que tothom no té capacitat per fer aquestes dues coses. Primer, que allà t'anaves a visitar, estic parlant de, ja ho heu vist, França, Itàlia, Estats Units, bueno, teníem una cultura enològica molt més... diria jo, més accentuada que aquí. Aquí només tenim la cultura de la producció. I després, també, una cultura del mercat, o sigui, de vendre aquest vi. Inexistent per nosaltres. Aquesta era inexistent. Però clar, a cap jo de viatjar tu vas mirant, copiant, dis-li com vulguis, veient com ho fan.
No, copiant no, però agafant idees,
agafant
no?
Agafant idees, no copiant, però bueno, sí. Agafant idees. I aquestes idees doncs, vam intentar traslladar-les a la bodega. A més, el viatjar, bueno, és, per mi, és l'escola i l'universitat del món. Coneixes gent, i per sort vam conèixer una persona o dos que ha sigut també una de les claus que hem tirat endavant la cooperativa, que és bueno, una persona que tenim a la bodega que ens va obrir al món el nostre vi. No? Un noi alemà que treballa a la bodega, que va vindre a viure allí i que està absolutament integrat dintre de la cooperativa i a la pageria. Has de tenir una finca Capçanes, també, no?
Tens alguna idea de cap on va aquest món del vi?
Sí, una idea, a veure. En pocs anys aquest món del vi ha canviat molt. Sí, ha evolucionat moltíssim. Van començar amb una espenta enorme, als anys 90. Semblava que allò no s'acabés mai, però xiquets s'acaben molt aviat. Per què? Perquè el vi, com algun altre producte al món, pocs però alguns altres... tenen un glamour. I la gent, hi ha gent a l'amor a la vida que triomfa molt en moltes coses i que fa, potser econòmicament, fa molts bons resultats, molts diners, però resulta una cosa molt anònima a vegades, no? En canvi, el vi té uns factors de satisfacció personal, de veure'l damunt de les taules, de sortir potser alguna revista, de que se'n parli amb unes paraules glamuroses, com pot ser el menjar, com pot ser la moda, però... com pot ser la cultura, la música... Però, clar, és molt difícil que una persona que sigui amb un ofici o amb una professió, digueu-li el que vulgui, pugui fer bona música. Això ens dona unes facultats enormes, però si aquesta persona té ganes i té diners i es compra una finca i fa una bodega i busca bons tècnics, el vici era seu, li faran els altres, però ell podrà tindre aquesta inspiració. I des de l'oga relacionant-te amb gent... em deia un empresari, però un gran empresari, gran, d'Espanya, deia, mira, escolta, el món empresarial ja pots tindre diners, que només surts als diaris quan tens problemes, a vegades quan tens èxits, però molt poc. Diu, si vols ser algú, tens de tindre un vi. Escolta, i clar, pels pagesos de la terra, de sempre, de totes les generacions, que som les que tenim la base, que és la vinya, jo crec que això ha fet que ara tinguem moltes dificultats, no? s'ha saturat el mercat en poc temps, perquè no s'ha fet aquí sol, sinó s'ha fet a tot el món.
Aquestes grans inversions que fan aquests, que tenen tants calés, com parlàvem ara, que fan aquestes inversions aquí al Priorat, que munten aquestes bodegues, com ho veus això? És adequat, inadequat? Per la pagesia seria millor que els pobles, els pagesos tinguessin les seves bodegues i aquests, clar, aquests porten més botelles al mercat, són competència i no hi viuen d'això. Què et sembla?
Però mira, les coses mai no són ni totes bones ni totes dolentes. A moments, quan tens dificultat de vendre el vi, dius, escolta, si no hi hagués tanta gent que ha fet vi, el vendria més fàcil. Però, a veure, mirat de totes les opcions, jo crec que en el cas de la comarca del Priorat, potser arribarà un moment que estarà molt saturat, a vegades desequilibra el preu de les coses, però des de l'ego no s'hauria conegut tan ràpidament, i ara hi ha la Déu Montsant i la Déu Priorat, les dues, perquè la Montsant és molt jove però també s'ha conegut molt ràpidament, si no hi hagués moltes marques diferents i molta gent i molt interès i gent famosa que ve aquí i fa coses perquè això dona nom, mentre se facin les coses ben fetes, jo crec que és positiu. Hi ha una part que potser no ho estan pels pagesos, que això ha desequilibrat una mica el preu de les coses, com pot ser el preu de les finques, el pagès és difícil que ampliï la seva finca perquè no té capacitat econòmica com aquesta gent, però jo penso que també ha sigut, almenys particularment, per exemple, la nostra cooperativa, i jo crec que tots els demés que es fan vi, és un estímul, la competència, és un estímul. Buscar les coses fòssils és dir, jo soc que sigui sol i m'ho vendré fàcil, però a la llarga no resulta. Jo crec que ara és un estímul perquè ho tens de fer millor que els altres per poder vendre. I llavors això, des de l'ego, funciona. I quan tens aquest estímul, fas les coses ben fetes, doncs també et defenses al mercat, evidentment.
I ara, per acabar el perfil professional, què t'ha portat aquesta feina?
Ha portat diverses coses, algunes agradables, algunes no tant, però jo soc positiu a la vida, eh? I penso que molt més d'agradables que no, encara que n'hi ha hagut algunes de dures, no? Primer, una mica de a veure, el ser responsable una mica d'una comunitat, d'una gent que potser, doncs, no sé, la paraula no és que cregués en tu, però que bueno, que tu tenies de tirar endavant una economia que no era la teva sola. Jo, i algunes vegades, familiars molt a prop, me diuen, escolta, anava a dir, tant que m'estimo la cooperativa, diu, pensa que no és la teva cooperativa, és la cooperativa, eh? De tots. No, això ho tinc molt clar i sempre ho dic, però encara que m'ho prengui com una cosa personal, no? Però la responsabilitat aquesta de portar quasi l'economia de la majoria d'un poble és una mica penosa, o no penosa, amb pes, vull dir.
Pesant. Molta responsabilitat.
És molta responsabilitat. Després de les inversions i els riscos que vam agafar, també. Però a la vegada també hi ha la satisfacció, després de veure que, i per mi és molta, de que la gent jove no se'n va, al contrari, n'han tornat bastants. Dels 22 empleats que la cooperativa, només diré que només n'hi ha 6 de Capçanes, tots els altres són de fora, la gent de Capçanes treballa a les seves terres, s'han recuperat moltes terres. A Capçanes, si no es planta més, és perquè no es pot plantar més, eh? I on acaben les vinyes només hi ha pedres i bosc de pedres, si no, ja no hi ha més per plantar, pràcticament, no? Això és una satisfacció. I després, ara de veure, mira, l'altre dia vam fer una festa la setmana passada d'acabar el Vermà, de veure la gent ja lo satisfeta que està del reconeixement quasi internacional que es té, no? Sense el quasi, no? De saber, doncs, que la companyia més important d'aviació dels Estats Units tria el treu vi per posar a la business class, doncs, clar, ara la gent ja està satisfeta d'aquestes coses, no? I està contenta i orgullosa de ser pagès, no? Això m'encanta, no? Després hi ha hagut altres coses que hi ha hagut problemàtiques, però les vull oblidar.
Bé, abans de canviar, m'agradaria fer-hi dues preguntes.
En Miquel sempre vol fer.
Coneix el tema,
clar, és soci de la cooperativa. Una és l'assumpte ecològic, que precisament la cooperativa Capçanes és pionera, bueno, o una de les cooperatives que ara toca aquest tema. Com ho tenim, això? Va més? És una cosa per donar nom?
Sí, està en vinicis, va més, clar, nosaltres... un tema també que et preocupa avui en dia i crec que preocupa a tothom i aquí a la comarca, doncs és el medi ambient, no? Llavors, el primer que ens ho tenim d'aplicar és nosaltres, els propis pagesos, per dos vessants, per respectar el medi ambient, per ser el tema més ecològic, més pur per la gent, i després per la pròpia salut. quan fas uns cursos de tractaments, això et dones compte del que estàs portant entre mans i del perillós que és tot. I després també, pues, el que deia abans, no, de respecte al medi ambient. Llavors s'ha engegat a partir d'enguany pues, una bona part de les finques de la cooperativa, hem engegat un tema ecològic, però que ja teníem nosaltres, anava a dir, com una certa experiència de fer anys en la producció del bicòxer, que és un producte també amb una altra línia, però també molt ecològica. No? Doncs arrel d'això, ja feia temps que estàvem parlant d'aquest tema i enguany s'ha fet més seriosament, no? Com també s'ha fet unes aplicacions per no fer tractaments junt amb el departament, que és confusió sexual i així. Jo crec que és una cosa que va a més a tot el món.
Hi ha més demanda, cada dia
però,
més demanda.
Aquest és el problema. No, hi ha més demanda internacionalment, però no vol dir que puguis vendre el producte més car. Jo crec que arribarà un moment que el mateix producte, el mateix preu, serà molt més costós de fer, perquè el tema ecològic representa un 25% més de costos i durant els primers anys perdes d'un 15% a un 20% de producció. Això és molt dur. Mm-hmm. Però és que a la llarga, al món, penso d'aquí a 10, 15, 20 anys, estaràs obligat pràcticament a fer la producció ecològica, perquè cada any estan eliminant més productes que es poden utilitzar per perillosos.
Fa uns pocs anys va haver l'assumpte de l'Enron i la cooperativa de Capçanes va anar al cap del davant en què no es fes. Les energies renovables, com hem de jugar amb el terreno, amb la nostra terra? Sí. Com ho veus, aquest tema?
A veure,
Molins?
Sí. A veure, les energies renovables són el futur. Jo crec que són el futur. El que passa és que penso que es tenen de posar amb respectant les coses que hi ha. També són futur pagesos, produccions agrícoles i territori. No? Des de llavors, els molins tenen d'estar allà i fan vent, però no solament fa vent en unes petites zones determinades de Catalunya, per exemple, no? I fa vent a molts llocs. No? I llavors es té de respectar paisatge, producció. I jo explicaré una anècdota. Quan se treballava sobre el tema de l'Enron, se protestava, jo estava al cap de la comissió que es va fer, nosaltres teníem de tenir una visita dels Estats Units i abans de vindre, que no sabien ni que no es començava a fer la fàbrica, van dir, se veu l'Enron des de Capçanes? Vam dir, no, és que encara no s'ha fet i creiem que no es farà. O sigui, només que s'hagués fet, hauríem tingut ja un hàndicap per vendre el vi. A veure, les energies renovables no afecten, però sí, paisatgísticament, no es pot concentrar tota l'energia renovable en una petita zona. No? I també penso que tenen d'estar tot el prop que es pugui dels centres de consum. I és absurd posar-les tant al sud de Catalunya si el consum s'ha de fer al nord de Catalunya quan allà hi ha zones que també fa vent. Tothom té d'assimilar una part d'aquesta producció, però no tota la producció.
Molt bé, doncs amb aquest tema acabem ja el perfil, diguem, professional, que s'ha sortit una miqueta, però en tot cas valia la pena també comentar aquest tema. I ara entrarem a l'últim perfil, que és el perfil, diguem-ne, humà, el més íntim, en el qual fem preguntes molt, molt breus, i també demanem doncs, respostes breus, en tot cas una miqueta per conèixer també una miqueta la persona que hi ha darrere de... Quin és el millor moment del dia per tu?
El millor moment del dia ne tinc dos. El dinar amb la família, l'hora de dinar després cansat que vens de treballar, i quan s'acaba el dia, que moltes vegades me sento mirar com es pon el sol. Moltes, perquè es veu molt bonic des d'allí treballem.
I un dia rodó?
Un dia rodó. A veure, és aquell dia que fas la feina, encara que sigui normal de cada dia, que et surt bé, que la fas a gust i que des de l'ego no has tingut problemes. No? I si pot ser que hi hagi alguna petita nota de satisfacció de coses ben fetes.
I un dia dolent?
Home, dies dolents, bueno, són d'aquells que van acompanyats de males notícies, que tant poden ser pues, familiars, de salut, o també el dia dolent és quan passa alguna cosa que perjudica l'agricultura. Ni que pedregui a Lleida o a Girona o faci això, també per mi és un mica dolent, quan t'enteres que a algun pagès li ha passat alguna cosa.
Una bona notícia?
Seria una bona notícia, bueno, pot ser una mica general, però que el món no és tan malament com va, la veritat és que també em preocupa una mica, no? Que hi hagués una mica més de comprensió al món i no vol dir tema de guerra, sinó entre les persones humanes.
un viatge per recomanar.
Jo recomanaria a la gent que anés a països pobres de l'Àfrica i al Tibet, a dos puestos.
Un lloc per viure?
Home, la veritat és que m'encanta viure a Capçanes, viure. Però si tingués de triar algun país així del món per viure, per la manera que m'hi he trobat i sentit, potser diria la Índia.
Un lloc per oblidar?
O ja ho has oblidat, ja.
Hi ha coses que les vols oblidar. Moments determinats en països determinats.
Quines tres coses t'emportaries en una illa deserta?
A part de la dona, clar.
O no?
Aquesta és la primera, no, sí. A part de la dona, perquè fer tantes coses junts. Després m'emportaria una guitarra, i que ja són dos, i eines per treballar la terra.
Si et perds, que et busquin...
Si em perdo, que em busquin... Si em perdo pel món, que em busquin al Tíbet.
Què arribaries a fer? O què has fet per amor? Bé, ens entregant...
A veure, hi ha l'amor personal a persones, però el que sí faria... A veure, per ajudar a gent, faria moltíssimes coses, no? A l'altra part del món, donar, el que sigui.
Alguna mania confessable?
Alguna mania confessable? Home. No ho sé, no, no.
Vale, passem.
Un llibre per recomanar la seva lectura?
Sí, a mi que me va encantar L'Església del Mar.
Uh-huh. Un llibre...
Digues.
No, i ara en llegeixo una... Es diu Els viatges de Nabucodonosor, que és magnífic, també.
I un llibre per tornar a llegir?
Oh, aquest mateix, L'Església del Mar.
Quin color t'agrada més?
La lila.
I un cantant o un grup musical que t'agradi molt?
A mi m'agrada molt Bob Dylan i també el Serrat.
I una pel·lícula per veure?
Cinema Paradiso.
Quina ha estat la teva última descoberta? Alguna cosa que t'hagi impressionat o que t'hagi sobtat?
Home, podria dir, a veure, una de recent perquè m'ha vingut així de xispa a la memòria, doncs és un vi que vaig tastar abans d'ahir, amb una circumstància determinada a la muntanya que em va impressionar per les circumstàncies.
Ets fan d'alguna cosa o d'algú?
Sí, sóc fan... A veure...
Sí, això que vols dir tu, sí.
A veure, jo, per exemple, jo admirava la Mare Teresa de Calcuta pel que ha fet, i altra gent així, no? I també gent que has conegut, que deia abans, que agafa les vacances, que agafa els diners que guanya durant l'any i se'n va ajudar els altres.
I abans d'acabar la nostra entrevista, demana'ns un desig.
A mi jo demanaria, hi ha un tema que es pugui fer, pots demanar coses globals del món, però que veure que la comarca sigués en la línia que segueix ara, però que amb el tema agrícola, parlo, no? Però que no es derivés massa amb el que dèiem abans, que quedés ofegada per aquestes empreses que venen de fora i s'instal·len aquí, ofegada, dit. Això és bo, però que no l'ofeguin, no? I que els agricultors puguin seguir viure de la terra.
I fins aquí aquest Perfils de Ràdio Falset.
Us esperem el proper mes amb un nou personatge.
I si voleu fer-nos arribar preguntes per als pròxims convidats, ho podeu fer a través del correu electrònic
tv@radiofalset.cat i les inclourem en el perfil que ens digueu. Volem la vostra participació activa, també fer-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa o proposar-nos possibles convidats.
Si voleu, podeu escoltar la repetició d'aquest programa el dissabte a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa a l'Agustí Massí, pel Miquel Giné, la Montse Mateos.
El control, el tècnic...
El Jordi Borja.
Sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer al nostre convidat d'avui, Francesc Blanc.
I per acabar, ens hauries de dir una cançó que t'agradi i una miqueta també per què has triat aquesta cançó.
Sí, m'agrada molt, escolteu el vent de Bob Dylan. I l'he escoltat perquè quan ell va treure aquesta cançó era un moment important de la vida, amb decisions de creences polítiques, de creences humanes i de decisions del camí de la teva vida.
Doncs molt bé, gràcies per haver vingut al nostre espai i t'agraïm la teva presència.
Ha estat un plaer, Francesc.
Ha sigut un plaer. Adéu-siau. Adéu-siau. I moltes gràcies.
Escolta,
jo content d'estar aquí. Before she sleeps in the sand, yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.